Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Moltes vegades.
Sempre igualment, no?
Sí, sí.
Després també va fer una pel·lícula que en parlàvem ja la setmana passada amb la Milena Smith. La Milena Smith, que era una pel·lícula que era el... pel·lícula.
Sí. Sí, pel·lícula, No mataràs.
No mataràs, exacte, és una pel·lícula, exacta. No volia equivocar-me amb el tema de les sèries, i coincideixes amb el Mario Casas, que per cert va guanyar un Goya, precisament, per aquest paper.
I de fet, quan vam fer el visionat de la pel·lícula amb el David Victoria, el director, li vaig enviar un WhatsApp, li dic: David, crec que amb aquesta pel·lícula el Mario Casas guanyarà el Goya.
Ah, sí, eh?
Era una mica farol, eh? Però el va guanyar.
El va guanyar, i a més a més, això ho hem comentat alguna vegada, és un tipus que ha hagut de, entre cometes, i entén-me bé el que diré ara, lluitar contra el seu físic. Perquè al final és un actor que, com que és tan guapo, se'l pot considerar un mal actor, però senzillament guapo, no?
Sí.
I haver guanyat un Goya... Ostres,
a mi em va sorprendre del Mario Casas lo professional que va ser.
Sí.
És molt ficat en escena, molt ficat en el paper. La veritat és que la gent, a vegades, també parlem de vegades d'actors o de pel·lícules sense saber massa el que hi ha darrere, però la veritat és que la capacitat de feina del Mario Casas em va sorprendre molt.
I abans que acabem, ara que és la una i un minut, abans que estàvem parlant de l'esport i que va haver-hi l'opció fins i tot en algun moment que la persona amb qui parlem, el Víctor Soler, que és actor i que apareix en aquestes superproduccions internacionals, competís a Barcelona 92 en els 1.500 metres llisos, crec que hi ha tota una faceta que també és el futbol, Víctor.
Sí.
M'han dit que tens el carnet d'entrenador també.
Sí, sí, sí.
Però i això? Enmig de què, exactament?
Això, doncs, en aquesta època ja de la vida d'actor, doncs, vaig pensar, a veure, quan els actors, el problema que tenim és que moltes vegades no tenim càstings o no tenim rodatges, i llavors tens bastant temps a vegades. I dius, el meu fill juga a futbol, i vaig dir, i és bastant bo, o almenys es guanya la vida d'això, dic, vull conèixer una miqueta aquest món, i potser la meva experiència en recursos humans em farà un bon entrenador. Llavors em vaig treure tots els títols. Fins i tot he donat classe d'anglès per a entrenadors a la Federació Catalana de Futbol.
Sí.
I això ho vaig fer mentre amb això, amb el temps que tens d'oci, a vegades quan no actues, no? Però després em vaig trobar amb la realitat de que sóc un mal entrenador. O sigui,
ets un mal entrenador, eh?
Jo crec que tàcticament puc veure les coses bé, però jo m'emprenyo amb els jugadors, i els hi foto quatre guis perquè em fot dels nervis.
Que no us he dit això, carai!
Sí, sí, exacte.
Que feu allò altre.
Exacte, llavors no.
De fet, tinc entès que ara que deies això de traductor, va ser traductor d'espanyol a l'Àjax.
Sí, això és... Ostres, caram, m'heu fet una bona recerca.
Opa,
eh?
Per favor.
Doncs sí, en aquesta època que feia d'entrenador, doncs vaig conèixer un grup d'una agència que organitza viatges per a entrenadors i per futbolistes per tot el món, i vam muntar un viatge amb entrenadors d'Uruguai a l'Àjax. Llavors em vaig passar una setmana a l'Àjax sent jo el traductor de l'anglès al castellà amb aquests entrenadors d'Uruguai. I la veritat és que va ser excepcional perquè veus el mètode Ajax per dintre.
I què?
Home, doncs que la Masia està inspirada amb l'Ajax. Sí, i jo crec que l'Ajax ha mantingut una miqueta més l'essència que no pas la Masia. Per certes coses que ara podríem entrar en un altre debat ben llarg, no? Per exemple, tenen plantilles...
Però ja tu és culer, eh?
Molt culer, i el Barça... I...
No ho veus clar?
No, a veure, estan fent el que es pot. Estan fent el que es pot, la situació, amb la baixada d'ingressos. Lo de torni al Messi, bueno, jo crec que ho estan fent més perquè vindrà amb diners, si no...
Ah, d'espònsors i tot això, i de vendre samarretes.
Sí, sí, sí.
Ara, si de totes les feines que has fet et diguessin has de triar una, és actor, eh?
Sí, sí, sí.
Actor, és el que t'omple més.
Actor, però una miqueta més protagonista, sisplau.
Això pot passar?
A veure, jo estic intentant...
Estàs treballant-ho?
Com molts actors fan, et fas els productes a la teva mida, no? Per exemple, jo admiro molt el Joel Joan, perquè és un home, doncs, que s'ha fet a si mateix, ha fet els plats bruts, després va fer la porca misèria, després el crac em sembla espectacular.
Aquestes tres que has dit em semblen tres supersèries.
Sí, 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 brutals.
D'un nivell extraordinari.
Llavors, a veure, jo he intentat... tinc una sèrie amb construcció feta, diguéssim, preparada, i l'estic intentant promoure.
Home!
I, de fet, el qui vull convèncer, i aquí una crida a RAC1, vull sí. convèncer amb el Joel Joan perquè sigui el protagonista d'aquesta sèrie. Home. Ja estic en contacte amb l'Héctor Claramunt perquè a veure si s'enganxen.
Home.
Però estan una miqueta reticents perquè ells volen fer lo seu. I això és més meu, no? Però ja. Jo vull que sigui nostra. És una sèrie sobre Barcelona, amb detectius a Barcelona.
Detectius?
Sí, amb un detectiu que seria el Joel Joan, protagonista, sí. que el primer l'havia fet per mi, però van dir no.
L'havies escrit pensant en tu.
Clar, però el Joel Joan encaixa molt millor, de fet, que jo.
Bueno, pot ser el dolent.
Exacte, no? ja està. Llavors estem en ello, estem intentant anar creixent amb els papers.
Parlat amb TV3?
Amb TV3 vaig parlar en el seu moment, sí. Bueno,
mica en tot. Mica.
Mica en mica, exacte. No. És que aquest món és molt, molt, molt
complex. Home, sí que ho és. Sí. Ell és el Víctor Soler, aquest actor que apareix en una pila de... com a secundari, no?, en moltíssimes d'aquestes pel·lícules que hem dit, com entre altres la que s'ha estrenat aquest cap de setmana amb molt èxit, perquè a més és la segona més taquillera després del Super Mario, que és l'exorcista del Papa. Amb tota aquesta història que va des dels recursos humans de Barcelona fins a Londres, de Londres a Sud-amèrica, de Sud-amèrica a Kosovo, de Kosovo als Estats Units, de retorn cap a Barcelona i acabant fent actor en pel·lícules com la de Ron Howard o els germans Wachowski. En fi, Víctor, una vida molt difícil d'agafar, no saps ben bé quin fil tives, però en fi, és la teva i és realment extraordinària.
Jo crec que si ho hagués sigut actor des del principi ja no hagués voltat tant, perquè clar, al ser actor pots fer aquestes vides amb les ficcions, no?
I és una tu has estat buscant aquesta aventura que potser si t'haguessis dedicat a ser actor des de sempre, ja l'haguessis tingut a la feina.
Sí, perquè ara des de fa 10 anys que estic molt tranquil vivint aquí.
Imagina't,
molt bé.
Qualsevol dia salta l'alarma i te'n vas a un altre puesto.
A veure,
a fer de professor de submarinisme a Tailàndia, per exemple.
Escolta, m'has llegit-te la ment o què?
No. T'agrada el submarinisme?
No.
Ah, bueno.
No,
t'imagines?
De surf a Tailàndia.
Ah, veus? Mira, això també. L'hora i 6 minuts. Moltíssimes gràcies, Víctor.
A vosaltres, un plaer.
I 6 minuts, actualitzem la informació. Al costat de la Marina Arbós, què tal, Marina? Bon dia.
Bon dia.
Taiwan reacciona a les maniobres militars de la Xina i la seva presidenta Tsai Ing-wen diu que són irracionals.
Després que la Xina hagi enviat una quarantena d'avions de l'exèrcit i 8 vaixells de guerra, la presidenta del país diu que aquesta exhibició és un exemple més d'expansionisme autoritari. També ha parlat del seu compromís amb la democràcia i ha deixat clar que el mantindrà amb els aliats que siguin necessaris. De fet, ha dit que si es pensen que amb aquesta mena d'accions Taiwan allunyarà posicions amb els nord-americans, ja s'ho poden treure del cap perquè pensen reforçar els seus vincles.
A més d'enfortir encara més la cooperació en matèria de seguretat, també esperem tancar més negociacions i construir una associació més estreta en el marc de la iniciativa Estats Units-Taiwan sobre el segle XXI.
Les maniobres militars, que la Xina ha qualificat d'advertència seriosa cap a l'illa, són la resposta xinesa a la visita de dimecres de la presidenta taiwanesa a Los Angeles, on es va reunir amb el president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy. I encara en crònica internacional, després que un jutge federal de Texas hagi revocat l'aprovació d'una pastilla abortiva als Estats Units, la vicepresidenta nord-americana Kamala Harris diu que és un perill per la salut pública del país que tribunals i polítics puguin decidir sobre qüestions d'aquesta mena.
És contrari al que constitueix una bona política de salut pública permetre que els tribunals i els polítics diguin a l'administració d'aliments i fàrmacs el que han de fer.
De fet, aquesta administració d'aliments i fàrmacs va donar el vistiplau al medicament l'any 2000, però ara el jutge diu que la sentència en què es va aprovar el medicament no contemplava tots els efectes psicològics que podia tenir ni tampoc les conseqüències mèdiques que podia provocar a llarg termini. A més, assenyalava que l'administració va escurçar indegudament el temps que cal per aprovar aquesta mena de medicaments. El govern de Joe Biden té una setmana per apel·lar la sentència. I en plana política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana a Sánchez que convoqui una nova reunió de la taula de diàleg aquest any. Aragonès acusa Sánchez de reconar la negociació només per motius electorals i el repte a seure's a parlar perquè el diàleg no quedi en un punt mort després d'haver aconseguit la reforma del Codi Penal. Aragonès ha dit que si continua per aquest camí haurà de donar explicacions.
Si Pedro Sánchez decide que ahora no es el momento del diálogo y decide arriar la bandera del diálogo, él dará las explicaciones a la ciudadanía del conjunto del Estado y especialmente a la ciudadanía catalana que precisamente apoya esta dinámica de diálogo y de negociación.
D'altra banda, Aragonès continua ferm amb la proposta d'acord de claredat que ha de servir per pactar les condicions mínimes per celebrar un possible referèndum d'autodeterminació i ha dit que preveu accelerar-la després de les eleccions municipals del maig. I pel que fa a la política municipal, precisament el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciat que ha tancat un acord amb el PDeCAT per tenir el seu suport a la candidatura i ha dit que el presentarà la setmana vinent, quan hagi passat Setmana Santa. En una entrevista a Europa Press ha dit que ja hi ha acord en tots els punts, però que per tenir a punt la llista electoral definitiva encara caldrà esperar uns dies.
Sí, vamos a tener l'acuerdo definitivo con el PDeCAT y con otros partidos la semana que viene, lo daremos en conocimiento público la semana que viene y daremos conocimiento público pues las listas a medida pues esté completada, que aún no lo está del todo, pero está muy avanzada.
Trias ha dit que pactaria tant amb Esquerra com amb el PSC si són les llistes guanyadores, però que encara no ha rebut cap resposta per part d'aquests grups respecte a si ells li donarien suport. Això sí, ha deixat clar que amb qui no pactarà és amb Ada Colau. I ara els esports, amb Quim Salvador.
L'Espanyol estrena entrenador aquesta tarda per mirar de fugir de les posicions de descens. L'asturià Luis García, exjugador perico, debutarà com a tècnic blanc i blau a un quart de cinc a l'RCD Stadium contra l'Atlètic de Bilbao i en directe a aquesta sintonia amb l'Espanyol juga RAC1. Brian Olivan lesionat i Sergi Gómez sancionat són baixa. A les dues començarà a primera l'Osasuna Elx. A dos quarts de set Real Societat Getafe i a les nou Real Madrid Villarreal. Els blancs volen retallar provisionalment a 9 punts l'avantatge del Barça, que jugarà dilluns contra el Girona al Camp Nou. Avui s'acaba la volta ciclista al País Basc, Itzúlia, amb la darrera etapa amb sortida i arribada a Eibar i 7 ports de muntanya. El danès Jonas Vingegaard és líder amb 13 segons de marge sobre el basc Mikel Landa. I falta menys d'una hora perquè es reprengui el Masters d'Augusta de golf, que ahir es va haver d'interrompre per la caiguda de 3 arbres a la zona de públic. Ningú va prendre mal. El basc Jon Rahm és segon a 3 cops del líder, que és el nord-americà Brooks Koepka.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I el temps, tant aquesta tarda com demà i dilluns, es mantindrà la tranquil·litat a tot el país. El sol serà el protagonista i només es combinarà amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud, i a les tardes al Pirineu i a les comarques gironines. L'ambient continuarà fred de bon matí i més càlid al centre del dia, sobretot de cara a demà i dilluns a l'interior.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis DRAC, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de pop cuit ara per 7,49, t'estalvies un 25%. I 200 grams de salmó fumant noruec per 5,29, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al Castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de dues del migdia. Aquestes vacances de Setmana Santa, és veritat que les competicions esportives habituals, molts de vosaltres ens escolteu quan esteu portant les criatures en algunes d'aquestes extraescolars, en partits de cap de setmana, de qualsevol competició, i és veritat que durant la Setmana Santa s'aturen, però se'n arrenquen d'altres. Com, per exemple, molts nens i nenes que estan competint i participant aquest cap de setmana al MIC, aquest torneig de futbol formatiu que es fa a la Costa Brava, que ja té molts anys i que hi juguen equips de primer nivell amb alguns de categories més inferiors, no? Però hi podem trobar equips de categories inferiors del Barça, de l'Atleti de Madrid, del Manchester United, del Manchester City o de la Juventus, per posar alguns exemples, no? En tot cas, són alguns d'ells equips de futbol base d'alguns dels grans clubs del món i no només aquí, sinó en qualsevol altra competició esportiva, especialment en el cas del futbol, és molt interessant veure què hi passa a la graderia quan els pares van a veure els seus fills. I es poden veure actituds de tot tipus que algunes vegades hem parlat, qüestionables, com per exemple posar-se amb les decisions de l'entrenador, escridar-se a l'àrbitre o pressionar els fills perquè siguin els millors de l'equip. No diem que això és el que passi al MIC, sinó que passen molts caps de futbol, però també pot passar allà. Això ens porta a preguntar-nos quina hauria de ser l'actitud de les famílies, com s'hauria d'encarar l'esport formatiu. És positiu pels fills que diguem si han jugat bé o no, si el nostre fill juga o no juga prou, ens hem de queixar o no l'entrenador. Per intentar resoldre qüestions com aquestes tenim a l'estudi en Gil Pla. Què tal, com estàs, Gil? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Gil és professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Vic i coautor del llibre Des de la Graderia, on intenta explicar precisament això, quin paper han de tenir els pares en la vida esportiva dels fills. Clar, tu, Gil, a banda de ser professor, tu també ets pare.
Evidentment, sí.
Els teus fills fan algun esport?
Tinc dues filles, una de 18 anys que ja el va deixar fa uns anys, sí. I l'altra que en fa 16, i sí, encara fa esport.
Quin tipus d'esport?
Jugo a voleibol.
A volei. Sí. I l'altra filla?
He jugat hoquei patins.
Hoquei patins. Uh-huh. I com a pare, com ho encaraves, això?
Mira, coneixia una mica, jo tenia una certa por perquè coneixia l'entorn de l'esport formatiu ja, com a professional. Aleshores, vaig haver de relaxar-me una mica i fer un esforç de contenció, o com a mínim de distanciar-me d'algunes coses que es veuen a la graderia que no són pas maques. Però no tot arreu, eh?
Però m'has citat dos esports, per exemple,
sí,
que potser no són els que més associes a una... Ostres, a una graderia poc sana, diguem-ne.
Sí,
però no sé si també potser és un cliché.
Com a científic no et podria dir si hi ha evidències de que hi ha esports on hi hagi més, menys actituds menys sanes en una graderia o en una altra, però sí que és cert que jo amb el que he anat veient al llarg dels esports sembla que en alguns és més fàcil que hi hagi una actitud o una posició dels pares més bona i en d'altres una miqueta més exigent, diguem-ho així. I l'altre és el paper, penso, del futbol. Probablement la sobreinformació que hi ha també genera molta més passió a la graderia que la que potser hauria d'haver-hi.
No sé. Bueno, i després hi ha una sèrie de comportaments que segur que venen derivats de la pròpia presència de l'esport en els mitjans i de com es veu què passa en un camp de futbol de grans, no? Sí. És a dir, l'actitud que tenen el públic els adults... segurament algú vol reproduir-la en un torneig de petits, igual que els jugadors de baixa edat copien alguns dels gestos i de les actituds que tenen els grans, no?
Sens dubte, jo crec que hi ha una extensió aquí que és la... un vol representar-se en allò que veu que li agradaria ser o voldria estar. Per tant, això ho reprodueixen. Sí.
Al llibre heu fet una mirada que intentava ser transversal en molts esports, que suposo que aquí la dificultat és no centrar-ho tot en el futbol, no?
Sí, evidentment. Nosaltres vam intentar fer l'esforç primer de parlar d'esports individuals i després d'esports d'equip, i un cop amb els esports d'equip intentar abarcar exemples que teníem, que coneixíem de primera mà, experiències personals de diversos esports, perquè jo crec que és cert, no? Podria haver estat fàcil, segurament començar a parlar del futbol i començar, doncs, a exposar...
Despotricar,
sí, no volia dir així. Però sens dubte que es donen situacions a tot arreu, i moltes d'altres no tenen, com ho diríem, hi ha esports que passen coses que estan amagades i que poden ser tan més complicades que en el futbol.
Què vol dir?
Home, per exemple, amb el tennis, la participació dels pares és altíssima.
Ah, sí?
Home, esclar, si vols que el teu tenista sigui professional, has d'invertir, tu com a pare.
Sí,
no funciona com els clubs de futbol, tampoc ho conec molt, però la relació és diferent. Els pares estan a la graderia en el futbol, però la dinàmica de l'equip la gestiona el club. La teva carrera com a esportista de tenis està molt mediada, no dic completament, per la inversió que es posa, diguéssim, a nivell personal, amb entrenadors, preparadors físics i hores de dedicació. Llavors, a desplaçar-te pel món.
Tu tens la impressió que majoritàriament un pare, quan apunta el seu fill a algun tipus d'esport, i a mesura que van passant els anys i entra en competició, sempre té aquest coquet d'ahir si...
És una pregunta complicada, perquè tothom diu que sí. Tothom diu que els pares fem això. I ho dic en primera persona al plural perquè jo em sento pare, no? Però una cosa és que... la competició ens estressi, per dir-ho d'alguna manera, i ens faci sentir o comportar-nos de manera poc apropiada. L'altre és que estiguem arrel d'això, o que això vulgui mostrar que estiguem desitjant que el nostre fill sigui el millor.
I que sigui un professional.
Evidentment. No? El mateix ens passa amb els fills quan estan estudiant. També volem que siguin bons, crec, en general. D'acord? Aleshores...
És molt difícil, no?, pensar que et ve un nen amb notes molt altes i pensis, no, però li hem de treure importància. Per dins penses, hòstia, si són altes, són bones, ho fa bé.
I al revés, si treuen un 5, dius, escolta,
vinga,
una miqueta més, sisplau, eh? Mm-hmm. I jo crec que és fàcil fer aquesta afirmació de que tots volem Messis, els pares volem Messis, però no tinc clar que ens funcionem així els pares. Mm-hmm. En realitat, els pares tendim a creure que volem els nostres fills, volem felicitat pels fills, èxit. Volem èxit. Jo crec que potser la paraula seria èxit. I l'èxit pot ser, des d'això, poder ser, per alguns és Messi, com a miratge, i d'altres, senzillament, passar-s'ho bé i tenir amics.
Clar. O sigui, segurament com els pares ens hauria de satisfer, senzillament, que un nen vagi a fer esport i quan surti digui, m'ho he passat de conya avui. Aquest és l'èxit.
Exacte. I que li serveixi per créixer, que li serveixi per formar-se com a persona, per exigir-se a la vida. Tampoc se vull ser molt capitalista en el pensament, però sí.
Però fixa't que hi ha una cosa de l'esport. Mira, m'has fet pensar una conversa que manteníem amb l'exjugador del Barça, no em sortirà el nom, amb l'Oleguer Preses, que té una escola de futbol a Sabadell, sí. No? I és una escola que intenta no ser competitiva. I jo li posava davant la contradicció que l'esport és competitiu.
Sí.
O sigui, la clau de tot plegat, de quan tu vas a jugar... és perquè vols fer un millor que l'altre o que tu mateix. Llavors, no competir és molt difícil de dissociar-ho de l'esport.
L'esport és per naturalesa competitiva.
Clar.
O sigui, l'oportunitat que ens dona l'esport com a eina del que vulguem, des de fer inclusió o senzillament fer extraescolars per la canalla, l'oportunitat que ens dona és que a través de la competició podem ajudar, podem empènyer la formació de les persones. És gràcies al que la voluntat de superació que tens contra un adversari. Clar. O contra tu mateix, que t'esforces, que t'entrenes, que et concentres, que aprens a gestionar-te tu mateix o que aprens a conviure amb un equip, etc.
O sigui, per ser la competició no és dolenta.
No, és que la competició ha de ser-hi. Nosaltres, de fet, en el llibre diem, hi ha tres pilars en l'esport que, almenys tal com nosaltres el considerem, i que d'alguna manera han de guiar el que són el pensament dels pares al voltant de l'esport. Un és, el primer és, no hi ha ordre aquí, Un és el competir, l'altre és aprendre, perquè en la competició hi ha processos d'aprenentatge, i l'aprenentatge aquest és extensiu, i alguns són, com ho diríem, transportables a la vida quotidiana, i aquest és un dels valors, i l'altre és gaudir. Estem fent esport per gaudir, no fem pas per guanyar-nos la vida. Aquí estan els punts d'atenció. I llavors aquests tres eixos, i un és competir, sempre estan presents. Amb major o major, ai, major o menor intensitat.
Permetem anar pel principi, perquè ara hi haurà pares que ens estan escoltant i que pensen a veure si jo ho estic fent bé o no ho estic fent bé. Clar, el punt de partida és la pregunta de fer-te. Imagina que la teva criatura competeix, està en una competició del que sigui els caps de setmana, i ens plantejàvem què passa a les graderies, no? Hi ha pares que no es comporten correctament. Potser la solució és no ser-hi a les graderies.
No, hem de ser-hi. Nosaltres diem que les graderies han d'estar plenes, perquè és la manera de reconèixer l'esforç dels nostres fills, l'esforç, el treball, o els processos d'aprenentatge, o senzillament el reconeixement de les persones. Tu, quan vas reconèixer una persona, te la mires i li fas bona cara. Doncs és el mateix quan anem a les grades i anem a veure els nostres fills.
Mm-hmm. Però amb l'actitud de què?
Observadora, pacient, tranquil·la i una mica distant.
És molt difícil estar tranquil quan és una competició.
Evidentment.
Clar, no? Perquè tu vols, evidentment vols el millor pel teu fill i veus que s'hi està esforçant i penses, si arriba aquell centímetre més se'n sortirà i si sí. No, et sap greu.
Mira, hi ha un concepte que se'n diuen els estressors dels pares. Estan definits. No és que siguin, com ho diríem, unes caixes molt tancades, però hi ha algunes coses que s'han descrit ja com els estressors. I una és aquesta. Ai, que veus que el teu fill està una mica distret avui. Ja t'estressa, això. A la mateixa competició et genera estrès. El resultat també genera resultat. Atenció, l'estrès, els oponents, el que li fa una entrada al meu fill, etc.
Clar, a sobre d'això. Com que hi ha contacte físic.
Clar, però això existeix.
Que hi hagi una lesió, que hi hagi una actitud d'un altre cap al teu fill i et surt l'ànima, aquesta animal salvatge de protecció, suposo.
Sí, d'una certa ràbia, no? Seria. Per això dic que, deia al principi, deia ara quan m'has preguntat quina és l'actitud i com dic, pacient, distant, tranquil·la,
aguanta,
contenta. Sí. No, jo, home, ara, simplifiquem una mica, no? Però és com dir, has de pujar a la graderia tranquil i relaxat. Mm-hmm. I a disfrutar del que et vingui, perquè no saps què et vindrà.
Mm-hmm. Els entrenaments s'han d'anar a veure?
Jo crec que, mira, nosaltres en el llibre fem un paral·lelisme, i respongo una mica amb una petita història, no? Nosaltres en el llibre expliquem que l'esport és un lloc com l'educació, només que el podem veure. És la diferència que hi ha amb el sistema educatiu, perquè nosaltres podem veure com entrenen, podem veure com juguen i veiem constantment la millora. Alguna cosa que, des de la perspectiva educativa, en el sistema educatiu, com a pares, ens porten les notes a final de trimestre i amb allò
costa més de veure, cert.
Intentem interpretar tot el que ha passat durant 3 mesos. Ara bé, en l'esport no, en l'esport podem anar a veure'l. Jo sóc partidari, nosaltres som partidaris que sí, que s'ha de poder veure. Altra cosa és que és evident que els pares són agents que intervenen, com ho diríem, indirectament sobre el que passa a pista. La seva simple presència pot afectar això. Mm-hmm. I entenem que els entrenadors doncs volen fer la seva feina sense que els afecti el que està passant a fora, no? I penso, doncs, amb els nens que es miren els pares, etc. Bé, es tracta de que sí, han de poder entrar als entrenaments, i després, bàsicament, el que es tracta és d'acompanyar els pares a que sàpiguen què poden fer, què no poden fer quan estan als entrenaments, de la mateixa manera que s'ha d'acompanyar els nens en que ells es distanciïn dels pares.
Mm. De què s'ha de parlar amb el teu fill quan ha acabat una competició? Perquè no saps ben bé. Ara jo, mentre ho estaves explicant, pensava, se li ha de dir molt bé, ho has fet molt bé, no se li ha de dir perquè no s'ho cregui, no dir-li una mentida de... Tu has vist quan li ha sortit fatal i està emprenyat i dir-li, no, però ha anat molt bé, comentar-li que... És que l'àrbitre és veritat que avui... això ha estat una miqueta... O aquell company ha fet no sé quan... Aquests eren una mica guarros, no? O sigui, què se li ha de dir?
Nosaltres no plantegem tant què se li ha de dir, sinó què se li ha de preguntar. Mm-hmm. Jo crec que la lògica és pensar més en preguntar...
Com ha anat,
com ho has vist, i aquell moment... Fer una mica preguntes escèptiques que et portin doncs, a que el nen o la nena et relati el que ell ha vist i que, en tot cas, tu, amb la teva maduresa adulta, en un moment donat puguis reconduir aquest relat, no? Però que el nen o la nena et digui, ah, mira, ens hem passat bé, uah, que guai, no? I què és el que més t'ha agradat avui? Ostres, mira, he fet un triple. Uf, ja ho he vist, ha estat guapíssim. I així successivament...
Li reforces la seva pròpia
sí,
opinió sobre
sí,
això, no?
Sí, clar que sí, perquè d'alguna manera la funció dels pares aquí ha de ser aquesta, reforçar la identitat de l'infant i d'ajudar-lo a créixer al final, perquè fem esport. Mm-hmm. Menys nosaltres parlem de l'esport juvenil, no parlem del professional, mm-hmm. perquè el fem. el fem a fora del sistema educatiu, no, no s'està plantejat com una estructura que et porti a treballar, aleshores fem esport per créixer, per estar bé, per conèixer persones, per ser feliços.
Ara que estàvem comentant allò del cada cap de setmana, no? Hi ha una... Hi ha, per mi hi ha una contradicció en això, al voltant de la competició, per un cantó, la pressió sobre la competició, és a dir, està construït en base a això, és a dir, hi ha una lliga, hi ha un partit, hi ha els que van primers per sobre teu, que tu vas a casa seva a jugar-hi, o després venen a casa teva, etc. Per tant, hi ha una pressió setmanal d'això. Però alhora, el fet de que cada setmana hi hagi un partit, també parla del compromís, que és una cosa que no és menor.
No.
Oi?
No,
és a dir, per mi li veig una cosa que pot ser considerada dolenta, que és l'anhel competitiu excessiu, potser en un determinat moment, però per altra banda és el companyerisme, a dir, tu no pots decidir que... T'has compromès amb això. Tu has d'anar-hi cada cap de setmana.
Em sembla que ningú a la vida voldria treballar amb una persona que no tingués compromís. Dic treballar. Uh-huh. Per tant, el valor del compromís que treballes en l'esport, que vol dir preparar-te la bossa, anar a l'entrenament, tornar a dutxar-te, els hàbits propis de l'esportista i de la competició, això és compromís. I això ho treballen els nens i les nenes fent el que més els agrada, que és fer esport. Uh-huh. I això, mira, els que ho aprenen, que de fet ho aprenen tots, uh-huh, surten reforçats vitalment.
El nostre fill no juga. I el veus emprenyat perquè no juga. Se li pot dir alguna cosa o no?
No, o sigui, el que no podem fer nosaltres és fer d'entrenadors.
Clar.
Aquí, en tot cas, el que hem d'identificar és si realment hi ha alguna discriminació. Perquè els pares, jo sí que, d'alguna manera, amb cert respecte i amb certa distància, diria que els pares hem de reclamar una equitat en les oportunitats. Aquest és el gran problema. Que no juguin és un problema. Ara, si de quin deriva una experiència d'esportista amb moltes menys oportunitats que una altra, això és una altra història. Els pares som els que formem els clubs, els pares som els que som d'alguna manera els clients dels clubs, indirectes, però som els clients que portem els nostres fills, i els clubs no fan diners amb els nostres fills. Aleshores, nosaltres pensem que s'ha de donar una visió, s'ha de generar un context esportiu on l'oportunitat sigui equitativa per tothom. Uh-huh. Això és essencial. A partir d'aquí, el meu fill no juga. Bueno, identifiquem si és una situació circumstancial, si hi ha alguna raó, o si això forma part del projecte esportiu del club, perquè potser el projecte esportiu del club diu, bé, aquí juguen els bons. Uh-huh. Llavors,
tu t'has de plantejar com a pare, potser això ens equivoquem, no? No, a vegades no tenim clar el projecte esportiu de...
Perquè no existeixen. Els coneixem intuïtivament. A vegades tenim un entrenador que distribueix millor els minuts, d'altres no, i sabem que hi ha clubs que senzillament volen guanyar. Bueno, fantàstic. Està bé. El problema està per nosaltres. Nosaltres, una de les accions que creiem que és essencial en els clubs és que generin projectes esportius educatius de club, on expliquin quins són els seus objectius de club, on expliquin com els duran a terme, la missió, en certa manera, i que això ajudi els pares a entendre què es trobaran quan vagin a aquell club, que en definitiva ja ho saben. Uh-huh. Però imaginem-nos, que això ho hem vist molts, no? Clubs que volen que tots els nens juguin, però resulta que no passa així. Uh-huh. Bueno, anem a veure el projecte esportiu de club, a veure què diu. Perquè si et diu alguna cosa que no s'està donant a terme, llavors tu tens eines per, no amb una voluntat, com ho diríem, inquisitorial, sinó senzillament de contrast, escolteu, jo vinc a aquest club perquè en el projecte es diu això i sembla que no està passant. Mm-hmm. No ho podríem revisar? No sé.
Aquí ara, que estem tenint aquesta conversa, aprofitant que hi ha una competició com d'alt nivell, que és el MIC, no?, a la Costa Brava, i que a més té una trajectòria molt àmplia, i que hi són convidats equips de tota Europa, no?, de futbol, com el que dèiem, Manchester City, Manchester United, el Juventus, etc. Aquí entra un altre factor, que és el teu fill despunta en un equip, diguem-ne, de barri, escolar, i s'hi fixa un club més gran, un club que probablement, a més, el teu fill sigui seguidor d'aquell club. Aquí canvien moltes coses, no?
Completament. Els pares no tenim alternativa. Només falta que el fill ho sàpiga, què han de fer els pares. Uh-huh. Vols anar-hi? Sí? Doncs au. A veure, és una situació complicada, eh? Jo no me l'he trobada mai, però sí que he conegut directament el cas d'un nebot meu que ha acabat jugant a futbol espanyol, ha estat convocat amb la selecció espanyola, i jo he vist el que he suposat, no? i et permet, doncs, d'alguna manera adonar-te que quan a un nen el vol un altre equip no tens res a fer. No és el millor del món, però bueno.
Però a més entra en factor una altra qüestió, que és que amb l'esport base moltes vegades una de les claus és que sigui entre cometes quilòmetre zero, no? O sigui, sí. És la del barri, que surts de casa sí. I vas allà i sí. Coneixes els amics que normalment són de l'entorn, sí. No gaire llunyà, no? Aquí sí. Canvien les normes, no? Aquí hem sentit alguna vegada alguns dels jugadors del Barça del primer equip, tant masculí com femení, que deia, no, clar, jo feia no sé quants quilòmetres sí, sí. I trigàvem una hora i mitja d'anar i una hora i mitja de tornar, no?
No hi ha res a fer. Canvia l'escenari. L'ideal seria mantenir nosaltres des de la nostra perspectiva, perquè al final de tots aquests nens que es mouen als equips Barça, Espanyol o Girona, els que siguin, estadísticament hi ha un 0,0001% de possibilitats que algun esportista d'aquests acabi sent professional. I professional vol dir igual cobrar 15.000 euros anuals. Uh-huh. O 20.000, no sé quin... Bé, de fet, ho teníem calculat sobre els jugadors que juguen a primera, segona... ara m'he produït...
No, els equips... Home, els de primera suposo que ja cobren més.
Els de primera, llavors... Bueno, en definitiva, que teníem calculat que ens sortia un 0,000...
Sí, 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 sí.
De possibilitats. Aleshores, ens estem preocupant pel que és irrellevant. Això és el que plantejo. És el nostre plantejament. Ens estem preocupant per nens que fan una activitat que no sols... que no se'ls hi pot negar, et ve a buscar el club que sigui, diràs, va, doncs endavant, vés-hi. Però a l'hora de la veritat, les possibilitats que això sigui... et dugui un bon lloc a cobrar...
Sí, però a més el diguem-ne que els anells no els pots parar, tampoc, no?
No, no,
perquè sense una criatura que li agrada el futbol i el ve a buscar al Barça, al final, en el seu cap, està pensant que un dia saltarà al Camp Nou.
Evidentment. I no podem negar que és possible que passi. Uh-huh. Si algú sabem és que hi ha jugadors que es diuen que seran els millors, i no ho són, de la mateixa manera que molts altres que no són bons, i acaben sent-ho. Perquè al final també el rendiment depèn de molts factors. No és que siguis més alt, més fort, en alguns esports poder sí, però quan parlem d'esports d'equip on es generen aquests tipus de circumstàncies, doncs, és tot molt circumstancial, des d'un dia que se't lesioni el jugador que està per davant teu i que et juguis, d'un dia que et canvien un jugador i entres en una dinàmica molt positiva amb aquell equip, no sé, no ho sabem. Si un nen va al Barça, no ho sabem si no arribarà a jugar amb el primer equip.
No, clar.
No ho sabem. Per tant, d'alguna manera també és normal que es generi la circumstància i s'aposti per ella.
Mhm. I els propis pares s'il·lusionin...
Ah, naturalment.
I tot l'entorn, i com va... I clar, estic pensant no només en familiars directes. Els pares al final gestionen correctament el que tenen a dintre, si poden. Però després hi ha tot un entorn més ampli, que és el Joan, que és un veí, o que és un company, però que està dos cursos per sobre o per sota, que diu, aquell juga al Barça. Sí, no? Sí. Llavors hi ha tot una mena d'expectativa general a l'escola, de tota l'escola, dels familiars pròxims i llunyans, dels veïns del barri, que diuen, és que aquest diuen que sí. I si no va... Justifica-ho, això.
Les frustracions que es generen en situacions d'aquest estil són molt, molt grans. Molt grans. Molts jugadors que es mouen un any, que pugen de nivells amb un altre equip i molt ràpidament han de tornar perquè no ha estat al seu lloc, o no els ha anat bé, o perquè en el seu equip són molt bons, però quan se'n van a l'equip dels bons, allà no ho són. I es frustren, no? Sí. No ho sé, és evident, hi ha molta expectativa a l'entorn d'algú que se'n va al Barça o que se'n va a jugar a la penya de bàsquet. Mm-hmm. Clar que se'n genera, i tant. No hi ha res a fer, jo crec que d'alguna manera és posar en evidència l'èxit de les altres persones, i ja està bé en aquest sentit. La dificultat passa perquè els pares, les mares d'aquests infants, doncs tinguin la valentia, la sort, d'acompanyar-lo en el possible fracàs, perquè tant com hi ha d'èxit, pot haver-hi de fracàs.
Clar. Estava pensant també que a més hi ha una tendència en el món del futbol, i jo crec que en general dels esports, però especialment del futbol, que és que cada cop clubs grans fan esforços més grans per jugadors més joves.
Sí.
Que és el cas, per exemple, ara que el Barça va perdre contra el Madrid al Camp Nou 0-4, hi ha una figura emergent com és Vinícius. Recordo perfectament que el van fitxar amb 16 anys i van pagar, no sé si 40 milions d'euros per un jugador del Brasil que ningú havia vist a Europa, però que tothom deia que era tan bo i que tenia 16 anys.
Sí.
Aquesta càrrega, bueno, no sé si no, és possible,
mira,
de portar.
Estava llegint ahir mateix a la premsa comarcal d'Osona un nen que és de Ripoll, crec, em sembla, als 8 anys ja va començar en el Barça.
Sí.
No sé què dir, jo sí que des de la meva perspectiva com a expert en aprenentatge, processos d'aprenentatge, ara parlo en Gil perquè ens entenguem, és tan incert que correm massa. Uh-huh. Perdem el temps i generem falses expectatives, inversions innecessàries, que jo crec que s'haurien de posposar molt més, i acabaria passant exactament el mateix. O sigui, acabarien trobant els mateixos jugadors, els mateixos jugadors, uh-huh, però no són millors aquests jugadors que se'n van al Barça en 8 anys perquè vegin el Barça en 8 anys. Uh-huh. Aleshores, jo crec que aquí sí que és un error. Quan més s'extén el procés de selecció, millor. De fet, quan més l'extens, quan vas més enllà en el procés de selecció, més llunyers en la teva vida, en la teva carrera vital, més experiències motores has tingut, més experiències esportives, i t'han vestit millor per preparar-te pel dia que llavors sí, vaig a rendir. Uh-huh.
Deixa'm acabar només una pregunta, perquè sé que a banda d'aquest llibre estem parlant amb el Gil Pla, que és professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i coautor d'aquest llibre que es diu Des de la Graderia, aquesta mirada com la dels pares cap a la competició esportiva, i que crec que és important en moments com aquest, que ara a més tenim uns dies de pausa d'aquestes competicions, no? I fer-hi alguna reflexió i fer-hi alguna incidència. Sé que has assessorat clubs esportius.
Sí.
Al voltant d'això dels valors educatius que ha de tenir l'esport base.
Sí.
Què és el primer que fas quan vas allà? Què és el que construeixes? Què intentes bastir allà?
Explicar-los que els valors no existeixen si no hi ha comportaments.
Bona. O sigui, pot estar en un paper...
Tothom parla de valors, uh-huh, però on es manifesten els valors és en el comportament de les persones, en les accions. No? Si s'entrebanca l'adversari i passo pel seu costat per sobre, no, escolta, pares amb ell i l'aixeques. El mateix amb els pares de la graderia. El comportament quin és? Aplaudir. Aquestes cosetes que ja estan passant. Aleshores, aquesta és la primera cosa que els expliquem.
Un club, des del teu punt de vista, hauria de poder, no sé si apartar o castigar un jugador per culpa de l'actitud del seu pare? Saps què et vull dir?
Perfectament.
El pare va a un partit de futbol, es comporta malament i...
Jo crec que no.
Pots prendre la decisió?
No, jo crec que no. Ara m'has agafat una mica... No havia pensat en aquest escenari. Jo crec que no, perquè el fill no és culpable del que fa el pare. A més, el pare és responsable d'ell mateix. Uh-huh. Jo crec que no.
Uh-huh. És difícil, en tot cas, la gestió d'aquesta situació, i s'hi troben centenars de clubs, d'institucions esportives, milers de pares que cada cap de setmana es troben amb circumstàncies molt diverses en tots els camps d'esport, de tot tipus, totes les pistes que vulgueu, i m'imagino que com a... No sé si això a tu t'ha passat alguna vegada, Gil, el primer cop, si és que se t'ha produït, que has sentit un pare despotricar de la teva filla, no? I dir, aquesta trenqueu-li una cama, alguna cosa així, una cosa molt desagradable, no?
A mi no m'ha passat mai.
Val.
Però puc imaginar-me com em sentiria si em passés.
Pareu-lo com sigui, no, aquest? I és com, per favor, que tenen 7 o 8 anys.
Sí, no? Sí.
Una i 42 minuts, li agraeixo moltíssim al Gil que ha vingut en un cap de setmana de Setmana Santa a través de parlar de l'esport i de l'esport base, insisteixo, professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat de Vic i coautor d'aquest llibre que es diu Des de la Graderia. Ha estat un plaer, Gil, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
3 minuts i 3 quarts de 2, fem una petita pausa i rematem el Via Lliure d'avui.
Veure mai més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata, resposta en 24 hores, tractament eficaç. Creu Blanca, 70 anys al teu costat.
Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de pop cuit ara per 7,49, t'estalvies un 25%. I 200 grams de salmó fumant noruec per 5,29, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som U. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suany.
Aquesta setmana ens visiten els Beatles amb un tema compost per George Harrison. Coneixeu la història de While My Guitar Gently Weeps? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara passa un minut de 3:15 del migdia.
No em digui que això és el que va, que no, que s'acabi, que no, que s'acabi, l'estil,
Volíem de canviar lliure d'avui parlant d'un grup emergent que ho està patant, que són els Figaflaues, un duet de balls de música urbana format per en Pep i per en Xavi i en Pep, amics de la infància. L'any passat ja van despuntar amb el seu EP de debut autoproduït, Joves i Tendres, amb cançons com aquesta. I ara han tret el primer avançament amb el segell Heli Records, que es diu Mossego. Plegat després de guanyar el concurs Sona Nou l'any passat, nosaltres probablement, i els que ens esteu escoltant, els emparentaríeu amb els Tiets, amb Juliet, amb Venus. De fet, han col·laborat amb alguns d'ells. I formen part d'una certa escena, d'una certa tendència en la música en català d'aquest país. Què tal, Pep Velasco, Xavier Cartanyà, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Els Ficaflaues, que ens acompanyen avui al Via Lliure. Clar, ara no us estalviareu el peatge de la primera pregunta, que sempre és la mateixa, suposo, que és el tema del nom.
Sí.
Ficaflaues, entenc que ve de Ficaflors, per què?
Doncs perquè la Julia Cotwell, que és la noia amb qui vam treballar la part estètica quan estàvem començant,
sí,
buscant una mica la línia per on tirar, doncs va dir això, que teníem una estètica figaflor.
Una estètica figaflor, bueno, què volia dir amb això?
Era més anar a la contra de no ser uns tipus duros.
Ah,
si bàsicament era aquesta la idea.
Perquè l'estètica urbana és que has de ser un tio dur amb...
Clar, hi havia ambient trapero, hi havia... Clar.
I també era, o sigui, era un tema reggaeton el primer que vam treure.
Mhm. Mm.
I, clar, a nivell internacional, i més en aquella època, anava associat a una estètica una mica dura o a lletres machistes. Llavors va sortir el nom de Figaflor. I era una època que estàvem buscant activament nom, perquè no en teníem, i a partir d'allà, Ficaflaues.
Sí, que un dels trets diferencials vostres, potser en aquest sentit, és aquest no respondre al cànon d'aquest tipus de música urbana que està molt centrada en aquesta una masculinitat molt, com molt bèstia en alguns moments.
Tampoc és un propòsit en si com a objectiu del grup, senzillament és intentar plasmar la manera amb la que nosaltres som, doncs a també en el nom, en la música, en si.
He de fer el TFG, no sé de què el faré. Tinc gana, tinc molt de fred, gana de sortir corrents. Puta masculinitat, són pedres al teu terrat. No serveix de res destruir, si no saps qui fots aquí. Si
som... Ara acabem de sentir un tros, no? Puta masculinitat, són pedres al teu terrat. En una cançó digueu textualment això, no? Què?
Sí, sí, diu això textualment. Mm. O sigui, tot encaixat, no? Així...
I això és perquè és una cosa que hi ha... O sigui, és una reflexió que teniu vosaltres a dins al voltant de la societat actual i la voleu plasmar aquí? És una, un senyal d'identificació del grup?
Realment no, o sigui, sembla que ara estiguem aquí com molt en aquest ambient, però...
I no és així,
és l'única frase així tan punyent que tenim.
Ara hem fet això que diuen ara cherry picking, eh? Que és triar una cosa que ens va bé a nosaltres.
Sí, sí.
Sou vosaltres dos, bàsicament, els Ficaflaues, eh?
A veure, tenim un munt de gent darrere, o sigui, estem formant un equipazo.
Hi ha més gent que col·labora, però... Mm-hmm. O sigui, els jefes seríem nosaltres.
Clar, el grup els inicia nosaltres. Tot, sí.
Amics de la infància, he dit al principi.
Finals d'ESO, batxillerat.
Val. Sí, això sí. Ja és infantesa, ja sí, adolescència.
És adolescència avançada.
Sí. ESO, sí. Època complicada aquesta, sempre.
Exacte.
Sí. Com és que us veu trobar i per què veu acabar muntant una banda?
Pues per la música. O sigui, ens vam trobar... bueno, que vam veure per a Facebook o per a Spotify que compartíem interessos musicals.
Ah, no anàveu junts a l'institut o que sigui?
Ell és un any més gran.
I diria que jo li vaig escriure, perquè érem com a bohemis, d'indis en aquella època. No fèiem...
Escoltau indie, no? Sí, no fèiem res de trap ni reggaeton ni res.
I, bueno, ens passàvem temes i tal, i un dia teníem una assignatura que es deia Can Coral. Mm-hmm. I el vam agafar amb els més grans i vam fer una actuació al hall de l'institut i allà vaig veure que havíem de fer alguna
cosa. Allà
i fins al cap de 5 anys no hem fet res.
Veu trigar, eh?
Sí.
Deixeu-me escoltar una miqueta més de música dels Ficaflaues. Ells són joves, són de Valls i de fet van fer una cançó per les decenals que es diu De 10 en 10. De 10 en 10. Però aquesta festa a Valls, fantàstica, i curiosa,
sí,
perquè a més es fa un cop cada 10 anys, que és un trajecte molt llarg, i que diuen que la gent de Valls conta la seva vida en base a decenals. No sé si és bastant així, no?
Pot ser, sí, es diu això, però nosaltres no...
Home, vosaltres què teníeu quan l'anterior decenal?
12 anys.
Imagina't.
12, 11, 13, no sé.
I vull dir que, a més, el fenomen musical canvia molt en una dècada. En aquell moment... tot això de l'estètica urbana, hi havia molta guitarra, suposo,
hi havia el de Canto el Loco.
Imagina't.
Fangoria i no sé què més.
Allò era el moment, no?
Sí, sí.
A l'hora de compondre, com ho feu? La feina és molt ordinador, hi ha molta interpretació de...
És que seguim diferents mètodes, perquè sí que a vegades partim de coses que cadascú té fet a casa seva, però... També estem moltes hores junts...
Sovint com...
Creant...
Sí, el que com fem avançant. És que anem a l'estudi, que és, bueno, és una habitació de casa meva, i...
Que l'has habilitat.
Sí.
Bueno, però ara la música es fa així, eh? Sí. No?
I llavors quedem allà i quan surten les millors coses és quan estem allà en comú. I potser no estem fent els dos la mateixa cosa, sinó estem rotllo un cowork. Ella està amb els cascos fent una cosa, jo una altra, ho posem en comú.
Què
i...
dius, ara?
Sí.
Si això no m'imaginava. Un punt molt individual, llavors. Llavors
sí,
és com
no,
de cop
per aprofitar
jo tinc alguna cosa...
Per aprofitar
i...
el temps, millor.
Clar.
I un cop veiem que ja podem sumar forces, tirem endavant i surt la música que fem. Però tenim...
I aquest punt de partida de la banda des d'un punt de vista d'exposició pública arriba amb el Sona Nou, potser?
Podríem dir. Nosaltres hem seguit fent la nostra, així dir, campanya publicitària a la nostra manera, i el Sona Nou doncs, ens ha ajudat bastant, la veritat.
També amb el disco, el de Joves Tendres,
sí.
Allà notem una mica de punt d'inflexió a nivell de premsa.
Mm-hmm.
Però sí, el Sona Nou sí, ens va servir per sortir a TV3... O no crec que hagi sigut un punt d'inflexió.
O sigui,
ha accelerat potser una mica els processos.
La vostra feina, o sigui, ara no sé si us podeu dedicar a la música, si ha estat un objectiu i mentrestant com hi heu arribat, què heu estat fent? Heu seguit estudiant? Heu treballat? O què heu fet? Bueno, o què esteu fent, de fet?
Doncs ara, a veure, ara ens dediquem... quasi a temps complet a la música, però jo, per exemple, tinc una altra feina que ja és a mitja jornada.
Uh-huh. A què et dediques?
Ara estic a una escola d'Alcover fent de monitor de menjador.
En sèrio?
Sí. I, però clar, jo, per exemple, el gener estava treballant a una fàbrica de, bueno, a Vallmoll, un altre poblet, i jo, bueno, estava saltant de fàbrica en fàbrica aquests anys mentre estàvem fotent-li canya, i arriba un punt que vam dir, bueno, hem
que
de
no
fer
arriba.
Una mica de temps complet, això, si no ja no en surt.
Sí, jo estava en una empresa de doblatge, feien doblatges de tècnic.
Tu eres tècnic?
De so, sí.
Hosti.
Fins Nadal.
Què dius? I, això és abans d'ahir, eh?
Sí, i vaig dir, bueno, ho deixo, perquè es pagaven com una merda, i dic, total, tampoc perdo res. I, bueno, com una aposta, però per dir, focalitzem-nos en això, perquè sembla que donarà fruits aquest any.
Mm. I sí?
Sí, sembla que sí.
Està arrencant, això.
Bueno, ens hem tirat a la piscina. Mm. Ara a veure com van els nedos.
Sobre l'escena aquesta de la música en català, ara que us emparentau una miqueta amb els tiets, hi esteu d'acord o no gaire?
A veure, està clar que formem part d'aquest ambient que s'està creant de música.
Mm. Però m'ha sorprès que no era la música que escoltàveu tampoc ben bé, no?
No.
O sigui, era la vostra referència del món indie.
De fet,
indi.
Sí, compartíem això, el món indie, però jo venia del techno.
Hosti.
Sí, imagina't.
Hosti, el trajecte és...
Imagina't on hem acabat.
És un arc important, eh?
Sí, no sé, suposo que, bueno, em té tan gana... almenys jo personalment em vaig començar a endinsar en,
sí, va ser culpa de Zetangana,
en músiques més comercials, perquè jo el seguia des de que no ho era ell. I no sé, la seva trajectòria em va fer entrar. I...
Perquè el Tangana, abans de ser el Tangana, diguem-ne, pop, que era? O sigui, dius la seva trajectòria.
Bueno, ell va començar com a Crema i feia rap, allà no el seguia, però jo vaig començar a seguir el 2011, que va ser allà quan era Zetangana, però era hip-hop com a experimental, amb lletres xules i tal, i bueno, com a personatge em va agradar, i jo crec que ell és el causant de que m'endinsés en música més comercial.
En el meu cas va ser Bad Bunny, veus?
Bad Bunny? Sí, déu-n'hi-do els dos, eh?
Home, són... Bueno...
No.
A veure, Bad Bunny és el Michael Jackson de la nostra generació.
Sí. No, ho entenc, és així, clar. Us anava a preguntar que també la vostra manera d'enfocar-ho... clar, la indústria musical ha canviat moltíssim. I la feina que a vegades havien fet no només els mitjans de comunicació, sinó les pròpies agències per moure la vostra música, això també canvia i era molt de xarxa social, no? Què seria el vostre element principal? TikTok, potser? Un dels llocs on es mou millor?
Bueno, fins ara no ho era.
No, eh?
Però sí, s'ha fet viral, s'ha fet prou viral el nou tema Mossego, i...
Intentem estar presents a tot arreu, bàsicament.
No sé, ja veurem.
Que això hi ha una tensió sobre això, no? Vull dir que jo... Podeu fer la creació musical, però no teniu per què saber com es mouen les coses per xarxes socials, i ara sembla absolutament imprescindible. No?
Clar, sí. Clar, és la... O sigui, el nostre dia... dia a dia, a les tardes fem música, però al matí fem feina d'oficina o de pensar de què farem a nivell de promoció.
De dia oficinistes i de nit músics, no?
O gravar TikToks, eh? Tampoc clar, és que s'agradi, però... Sí.
Però toca fer-ho. Sí. O sigui, és part de la feina, no?
Bueno, a veure, que t'ho passes bé i pensant idees i tal, però hi ha dies que dius, hòstia, he de penjar alguna cosa ja avui i no
ja toca
res i he de fer alguna cosa. Bueno, creació de contingut, al final.
Hosti, sí. Ara es diu així, és veritat. Sí. Ells són els Figaflaues, el Pep Velasco, el Xavier Cartanyà. Quan surt el disc, el nou?
Inicis de 2024.
Encara
no, no està més, tancat encara, però... Sí, però hi haurà música. Hi haurà
ens farem de rogar, però aniran
treure coses. El dia 15 d'abril són a les trenes, el 22 d'abril a la festa de la primavera de l'Hospitalet, el maig al FIM, el 12 de maig també a Terrassa, a Porqueres també el mes de maig, per tant els podreu anar seguint a un d'aquests grups revelació del país, que són els Figaflaues, que venen directes des de Valls amb tota aquesta estètica que estàvem explicant. Pep Velasco, Xavier Cartanyà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Fem un minutet de pausa i ara tornem.
RAC 1.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Aquest cap de setmana vin al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de